Desde el comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi salud o no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno.
Són Tribade, el tema s'anomena La Purga, i va molt bé per dir que milers de persones s'han manifestat, han commemorat i celebrat arreu del món el Dia Internacional de les Dones. A Barcelona la concentració ha estat multitudinària sota el lema Contra les precarietats, les fronteres i les violències, i amb consignes com Visca, visca, visca la lluita feminista, o voti, 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 masclista qui no voti. En aquesta setmana de les dones avui saludem Carme Torres, tota una autoritat en matemàtiques i robòtica assistencial, Premi Nacional de Recerca i escriptora també reconeguda i premiada. Carme Torres, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Com ha viscut vostè aquest 8M?
Jo he estat treballant al laboratori de robòtica amb la meva gent i fent feina.
Desigualtat, violència masclista, bretxa salarial. Creu possible que algun dia no calgui un 8 de març?
Esperem que sí, però tot apunta que encara se necessitaran molts, de 8 de març. Jo fa anys pensava que no tant. Jo en pròpia pell, diguem-ne, no ho he patit. Però a poc a poc m'he anat adonant de que realment pues, hi ha molta gent que la pateix. També en els àmbits de recerca. I que és important doncs, visibilitzar-ho i anar tancant aquesta bretxa.
Això li volia demanar. Encara hi ha poques dones que es dediquin a la ciència o n'hi ha tantes com homes, però tenen pocs càrrecs de responsabilitat?
Bueno, passa això de la tisora que diuen, no? Que comencen, doncs, havent-hi, per exemple, que es llicencien doncs, més dones que homes en certes carreres, però a mesura que es va pujant en la carrera professional, doncs es va fer com una tisora i van disminuint les dones en aquestes posicions i augmentant els homes. I en les carreres tecnològiques això és molt, molt, molt dramàtic, diguem-ne. Vull dir que en informàtica, per exemple, doncs si s'arriba al 15% de noies matriculades a primer, ja és molt. I això, clar, no és res, vull dir 15%. Per tant, sí, cal molta visibilització i molta lluita, en el fons.
Vostè sempre explica que va ser el seu pare qui la va animar i estimular perquè es dediqués a la ciència. Com valora avui aquest incentiu patern?
És una cosa que dic sovint, que els pares homes, tenen molta responsabilitat sobre la trajectòria que segueixen les seves filles. Perquè això poden fer molt, com en el meu cas, diguem-ne, i ho he comentat amb moltes altres investigadores, vull dir, dones que es dediquen a la ciència, que això, que normalment la figura del pare ha estat molt important. En no fer discriminacions amb altres germans homes, diguem, i en creure-hi igual que podien fer una carrera tecnològica igual que la podia fer doncs, un germà seu, no?
Uh-huh. Ha explicat que de joveneta un llibre li va despertar la curiositat per la ciència i també li va obrir moltes portes. Quin llibre era? Què va passar exactament?
Sí, jo quan vaig acabar la carrera, de fet vaig començar a treballar en una empresa, però llegia llibres d'intel·ligència artificial, que en aquell moment començava això de la intel·ligència artificial. I em vaig llegir un que es diu Brains, Machine and Mathematics, és a dir, cervells, màquines i matemàtiques, que em va interessar molt i vaig escriure a l'autor, que és el professor Michael Arbib, que encara hi tinc contacte. Però, per a sorpresa meva, em va contestar i em va dir «Ah, sí, tant, que pots venir a estudiar aquí un màster a la Universitat de Massachusetts. Demana una beca i aquí t'obrim les portes». Doncs vaig demanar una beca Fulbright, me la van donar i vaig anar a la Universitat de Massachusetts i vaig estudiar, doncs, això, un màster d'informàtica, però amb una especialització en modelització del cervell, que és el que ell feia. Realment va ser un punt d'inflexió importantíssim en la meva carrera.
Podríem dir que a través d'aquest llibre de teves a meves, perquè vostè és autora d'una pila de novel·les sobre intel·ligència artificial que han rebut prestigiosos premis i un dels seus darrers s'anomena Estimades màquines. No sé, senyora Torres, si som prou conscients de l'estima que sentim per les nostres màquines domèstiques.
No som a vegades prou conscients de com ens estan canviant la vida les màquines. Jo em dedico a, sobretot, intel·ligència artificial, totes aquestes apps, i estem enganxadíssims. La nostra manera de pensar, de relacionar-nos, del nostre dia a dia, s'ha canviat molt, no? I per alguna gent, moltíssim. Per tant, això, que la tecnologia, per una banda, pot ser molt positiva, té uns grans beneficis, però que s'ha d'anar en compte perquè també té els seus riscos. I en aquest recull de comptes en concret, doncs faig com tres apartats, que són les màquines d'ahir, les d'avui i les de demà. I ho aprofito perquè, clar, les d'ahir, doncs sentim nostàlgia, no?, per aquestes màquines. Els d'avui, doncs és això, ens estan canviant i hem de ser-ne conscients. I les de demà és que faig una mica de prospecció, no?, de ciència-ficció, de com seran aquestes màquines del futur.
Doncs això m'interessa molt, senyora Torres, perquè vostè és professora d'investigació, especialista en intel·ligència artificial i està treballant en robòtica assistencial, que està, doncs, destinada a ajudar les persones amb discapacitats físiques, cognitives i amb mobilitat reduïda. Ens podria posar algun cas del treball que faran els robots assistencials en casos semblants? Imagino algú que no pot, doncs, peixes per ell mateix, que li doni el menjar. Va per aquí la cosa?
I tant, exactament. Aquest és un dels prototips que hem desenvolupat, un robot que pot, això, donar de menjar. Està equipat, és un braç amb una càmera i un sensor de força, i llavors quan la persona obre la boca, ho veu i l'alimenta. Si en qualsevol moment aquesta persona tanca la boca o gira cap al costat perquè parla amb algú, o llavors el robot s'espera. I la gràcia d'aquest tipus d'aplicacions és que quan les demostrem en residències o centres assistencials, queden encantats perquè els agrada tant en els cuidadors com en els pacients, diguem. I això fa que nosaltres els diem que és una win-win application, no? I guanya tothom. I guanyen els cuidadors i guanyen els pacients.
Doncs la veritat és que no puc evitar imaginar que l'evolució d'aquest robot, quan doni el menjar, si el pacient tanca la boca, en comptes d'esperar-se, li podrà dir, va de la boca.
No, sí, pot fer-ho, eh? Però nosaltres diem molt que tota la part aquesta més emocional, però clar, la part de la boca no és emocional, però que el robot ha de ser una eina, sobretot, eh? Que no ha de ser un company o un substitut emocional, diguem-ne, que li doni efectivitat.
Ens ho diu Carme Torres, matemàtica, doctora en informàtica i professora d'investigació a l'Institut de Robòtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i del CSIC. La Setmana de les Dones, aquesta és la que estem vivint des de Catalunya Ràdio i TV3. No sé si vol aprofitar per enviar algun missatge a la gran família de savis ignorants.
No,
és molt fort, això, és l'alfa i l'omega, eh? Savis ignorants.
Savis ignorants està molt bé. És un, com li diuen això, un omnívoro, no?
Un oxímoron.
Un oxímoron, això. Ara no em sortia. Sí, sí, és una contradicció, no? Una cosa que m'agrada molt de dir sempre és que... A veure, que la tecnologia no li hem de tenir por, no? Que a vegades les coses a les quals tenim por fa que no les coneixem i les rebutgem sense saber-ne. Que és important formar-se una mica en aquestes noves tecnologies, saber què en podem treure, no?, per beneficiar-nos i quins riscos tenen.
Professora Torres, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i endavant amb la feina.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres, sí. Que no.